Temps ara pels esports amb el Totxi de migdia. Montsemir, bona tarda.
Bona tarda. Un nom, el de Leo Messi, és el que avui tothom destaca a l'hora de comentar un dels Barça-Madrid més bojos dels últims anys i que es va acabar amb empat a 3. El Madrid amb més caos intern dels últims anys va estar a punt d'endur-se una victòria al Camp Nou. Fabio Capello, en comptes de tocat, surt reforçat de la visita. Però el protagonisme absolut és per Leo Messi, que va fer els 3 gols del Barça. L'últim, el de l'empat, quan tothom donava per segura la derrota de l'equip. Avui Messi s'ha entrenat amb la resta de la plantilla blaugrana. El sentirem al programa i també repassarem les portades dels diaris d'avui que ell acapara. Com sempre, també repassarem la resta de l'actualitat esportiva. El Nàstic juga a casa, l'Espanyol a fora, el Barça d'handbol juga a la final de la Copa contra la de Mar i com cada diumenge ja tenim a punt els resultats dels partits d'aquest matí. Comencem el Tot Gira Migdia.
Gira migdia amb Montse Mir.
L'endemà d'empatar el Camp Nou contra el Madrid i, com us dèiem, els jugadors del Barça s'han entrenat aquest migdia a les instal·lacions del club. Ahir a la nit van poder sentir les valoracions del tècnic Frank Rijkaard i d'alguns jugadors que, al marge de l'anàlisi del joc de l'equip i també d'aquest resultat, empat a 3 contra el Madrid, van destacar sobretot l'actuació de Leo Messi. Jordi Borda, bona tarda.
Bona tarda, Montse.
Avui, després de l'entrenament, qui ha parlat és el futbolista argentí. Què ha dit?
El protagonista del partit diu que recordarà tota la vida el partit d'ahir, el primer hat-trick com a jugador del primer equip del Barça. Tindrà un record per al partit en què va complir la necessitat de tornar a retrobar-se amb el gol després d'una llarga lesió que l'ha tingut més de 3 mesos sense poder marcar i sense poder jugar. Avui, el dia després, ha reconegut que sentia profundament aquesta necessitat de gol.
Mucho, la verdad que mucho, porque bueno, venía de una lesión, no me venía encontrando bien. Anteriormente de la lesión venía, creo que haciendo partido bueno, pero siempre me faltaba ese último paso, ¿no? El tema del gol, que era una cuenta pendiente que tenía. Tenía ocasiones y no tenía la suerte de meterla y bueno, ayer entraron 3 en un partido y más contra el Madrid.
El tercer gol de Messi, el tercer gol del Barça, és el més bonic i el més intens perquè significa l'empat definitiu del partit i evitar que el Madrid s'endugui els 3 punts de l'estadi. Després de batre Casillas i abans d'abraçar-se primer amb Silvinho i després amb Samuel Eto'o, Messi celebra el gol amb un gest d'agraïment al Barça.
Al Barcelona le debo muchísimo por lo que hizo por mí en su momento, por la gente que en tanto me aprecia y me da su cariño cada partido, y por eso fue ese gesto, ¿no? Para devolverle algo del todo el cariño que ellos me dan.
Messi sabia que podia marcar contra el Madrid al partit d'ahir i s'havia preparat una samarreta amb una inscripció d'ànima a un familiar, al seu tiet. La va mostrar després del primer gol.
La dedicatoria fue para mi tío, que acabo de perder al papá, y bueno, mi tío para mí es mi tío, mi padrino, es mi segundo papá y por eso de acá quería mandarle mi apoyo y mi fuerza.
Als últims partits Messi acabava desfondat, però ahir va conservar energia suficient per fer l'esforç del tercer gol, el decisiu. Això és, entre altres coses, perquè ha après a dosificar esforços i a arribar relativament fresc al final del partit.
Quizá más tranquilo que otros partidos. Pensaba mal a la hora de correr y no correr alocadamente como a lo mejor pasó en otro partido y bueno, tuve suerte de llegar bien en ese momento, de estar ahí, de poder convertir el tercer gol en el último minuto.
L'equip ha tornat als entrenaments sense Ronaldinho i Diego, que han treballat al gimnàs. L'equip té festa fins dimarts a la tarda, en què començaran a preparar el pròxim partit de Lliga contra el Recreativo de Huelva.
Un partit que jugarà dissabte de la setmana que ve, com deia el Jordi Borda, a Huelva. Aquesta tarda, per cert, el programa Tot Gira a Catalunya Ràdio podreu sentir una entrevista al millor amic de Leo Messi, el vestidor del Barça. Es tracta del brasiler Silvinho, que, com dèiem, ha concedit una entrevista al programa Tot Gira a Catalunya Ràdio. Continuarem parlant ara d'aquest enfrontament, d'aquest empat a 3 ahir al Camp Nou entre el Barça i el Madrid, i repassarem què en diuen sobretot les portades dels diaris. Ara, però, fem un breu parèntesi i anem cap a Badalona, i és que al pavelló Olímpic la penya ha jugat aquest migdia un partit de Lliga contra el Tau. Francesc Garriga, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Un partit que s'ha fet molt llarg. Amb qui l'ha guanyat?
Doncs l'ha guanyat el DKB Joventut amb un resultat escandalós per com ha anat el partit. 79-67, ha guanyat de 12 la penya, però és que a un minut pel final pràcticament les coses estaven igualadíssimes. El partit ha estat molt estrany. El primer quart ha estat totalment pel Tau de Vitoria, 13-23, guanyava de 10 al conjunt basc. El segon quart ha estat ja per la penya, ha reduït la distància i fins i tot s'ha aconseguit posar per davant en el marcador, i la igualtat ha regnat fins a l'últim moment. Al final, però, el DKB Joventut ha estat molt més encertat i ha aconseguit una victòria per 12 punts de diferència, 79-67, que suposa una gran victòria i una gran alegria pel públic que avui ha omplert al Palau Olímpic de Badalona.
Victòria, doncs, de la penya, victòria i també del Vinterthur Barça, la que es va a Girona, que jugarà el seu partit aquesta tarda. Com us dèiem, però, encara hem de repassar altres aspectes relacionats amb el Barça-Madrid. Com és habitual, és un partit que és assumpte de portada de la majoria de diaris d'aquest diumenge, no només dels dedicats exclusivament a la informació esportiva. Xavi Soler, bona tarda.
Hola, bona tarda.
En fem ara un cop d'ull?
Comencem pels tres diaris esportius catalans. Sort de tu és el titular de portada del Nou, amb una foto de Messi celebrant un dels gols. Una foto semblant és la de l'Esport, que opta pel titular Messi, 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 el mateix de Mundo Deportivo. En aquest cas, però, la foto és un primer pla del jugador argentí seguit d'Eto'o i Xavi celebrant un gol. Les fotos de portada de l'As i el Marc, en canvi, són dels jugadors del Madrid abraçant-se també després d'un dels gols. El Marc diu bany al Barça, mentre que l'As opta per un titular més neutral, viva el futbol. Pel que fa als diaris d'informació general, la portada de l'avui inclou una imatge de Leo Messi amb la frase «Messi salva el Barça en un clàssic boig amb empat a 3 gols». El País segueix una línia semblant i destaca el Barça empat al Camp Nou contra el Madrid amb 3 gols de Messi. La foto torna a ser del jugador argentí, en aquest cas celebrant amb Belletti el tercer gol blaugrana. El Periódico de Catalunya també opta per Messi, Messi, Messi. La Vanguardia titula «Messi salva l'empat del Barça» i el Mundo de Catalunya explica el Barça aconsegueix empatar al Camp Nou davant del Madrid gràcies a 3 gols d'un estel·lar Messi.
I volem acabar aquest repàs de titulars amb els dels webs dels dos clubs, que igual que durant tota la setmana també donen un tracte preferencial a l'empat d'ahir al Camp Nou. Ernest Macià, bona tarda.
Bona tarda. Amb un tractament més sobri que el del Madrid, el web del Barça qualifica el partit d'ahir com el clàssic de Messi i a l'hora de fer l'anàlisi del partit en destaca diversos aspectes. Uns primers minuts bojos, Valdés espectacular, qualifica d'èxtasi el gol i es pregunta penal sobre Ronaldinho. També recull les declaracions dels protagonistes. De Frank Rijkaard en destaca la frase «L'empat és moralment un bon resultat» i de Joan Laporta que el Barça és un ferm candidat per guanyar el títol. Un altre aspecte que es destaca és la capacitat de reacció de l'equip en un partit, segons el web, estrany i elèctric, i també recull les declaracions de diversos jugadors. Finalment també destaca que hi va haver rècord d'assistència al Camp Nou amb 97.823 persones. El tractament del web del Madrid és més extens i s'il·lustra amb una foto de Fabio Capello amb els braços oberts durant un moment del partit. Destaca que el Madrid podia haver guanyat i per més d'un gol de diferència i que el tècnic italià qualifica d'increïbles les aturades de Víctor Valdés. A més, recull el sentiment general del jugador en el sentit que el tercer gol de Messi va ser una llàstima i es qualifica de partidàs el paper de l'equip. La bona entesa entre els presidents Joan Laporta i Ramon Calderón i la lesió de Gago completen la informació.
Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya.
Nous sons. 13è Festival de Músiques Contemporànies a l'Auditori. De Schumann, Liszt i Ravel a Harvey, Pedrós i Saariaho. 7 concerts per descobrir la modernitat del passat a través de les músiques del present. Del 10 al 29 de març a les 21 hores. Entrades a 10 euros al Teleentrada i a l'Auditori.
Expansión y Diamond Quest presentan 10 lecciones magistrales de marketing y ventas. Colección y las últimas tendencias y casos prácticos amb experts de Diamond Quest i de mestres com Michael Porter, René Meborn i Philip Kotler, entre altres. Dimarts 13 de març, els dos primers fascicles i les tapes. Aconsegueixin una nova entrega de franc cada dimarts amb Expansión.
Vodafone presenta Alegria de Cirque du Soleil, on l'imprevist sorprèn a cada cantonada. A Barcelona fins a final d'abril. Alegria de Cirque du Soleil. Entrades a la venda al Servicaixa i a El Corte Inglés.
Amb el suport de Catalunya Ràdio.
Tot gira migdia, amb Montse Mir.
5 minuts i seran 3 quarts de 3 de la tarda. Continuem repassant l'actualitat esportiva i continuem parlant de futbol de primera i, evidentment, dels equips catalans d'aquesta categoria. Després d'empatar amb el València i guanyar Sant Mamés, l'optimisme ha tornat a l'entorn del Nàstic, que des de la setmana passada ja no és cué de primera. Avui rebrà el líder, el Sevilla, i el nou estadi tornarà a estar ple del tot. Molts aficionats del Nàstic han participat aquest migdia en un acte d'aquells que serveixen per engrescar i augmentar el suport a l'equip. Anem a Tarragona. Ricard Buigas, bona tarda.
Bona tarda. Molts aficionats granes han anat a la Rambla Nova encuriosits per veure la bufanda més llarga del món. Aquest migdia ha quedat totalment desplegada la peça de 58 quilòmetres confeccionada amb la unió de 40.000 bufandes. Aquest rècord mundial no constarà al llibre Guinness per assumptes burocràtics, tal i com explica el cap de comunicació de l'empresa organitzadora DAM, Frederic Segarra.
No ens vam plantejar des d'un principi que el rècord Guinness, a més teníem un problema burocràtic i de temps, i per nosaltres lo important era que fer aquesta festa popular aquí a la ciutat, demostrar a tothom que el Nàstic, a part de tenir una afició de primera, també ha de tenir un equip de primera, i per engrescar tothom i per fer una festa i que tothom estigui molt motivat, doncs vam pensar que una bufanda, la més llarga del món, seria prou engrescador.
Feia moltes jornades que a Tarragona no es veia un moviment d'aficionats tan gran hores abans d'un partit. El president Raül Font sap que l'èxit de l'acte s'ha de tancar amb una victòria davant el Sevilla.
Aquí el capdamunt de la Rambla està plena, el balcó del Mediterrani està ple de gent que està disfrutant d'aquest acte simbòlic i simpàtic, i avui tindrem sessió doble, no? Tindrem la sessió aquesta matinal i esperem que a la tarda doncs confirmem la bona trajectòria que portem d'aquesta segona volta, no? On estem sent l'equip més golejador d'aquesta segona volta.
La Federació de Penyes del Nàstic també ha organitzat una paellada popular. Després de dinar esperaran l'autocar de l'equip per acompanyar-lo fins al nou estadi i protagonitzar la coneguda Maria Grana, tan característica de la temporada de l'ascens a primera divisió. L'equip ja espera l'hora del partit. Campano ha tornat a la convocatòria i segurament també serà l'11 titular.
Nos encontramos en una situación bajo de punto y quizás hubiéramos tenido 5 o 6 puntos más ahora, no más, pero un par de partidos que hayamos hecho antes ganar, pues quizás hubiéramos metido la pelea pues muchísimo más, ¿no? Pero bueno, hay que seguir, ya bien ha dicho el míster que hay que arrojar la toalla lo más tarde posible, pero sabiendo de que bueno, tenemos la ilusión de intentar ser lo máximo.
Campano pujarà per l'extrem dret i Cuellar per l'esquerra. Portillo jugarà novament en punta. Al mig del camp serà el mateix, Xaboy Morales. L'únic dubte a hores d'ara és saber qui substituirà el sancionat Mingo lateral esquerra, Marco o David García.
També juga avui l'Espanyol, que visita el camp del Racing de Santander, un equip que té els mateixos objectius en aquest moment de la temporada: assegurar-se el més aviat possible la continuïtat a primera i confirmar si poden aspirar places de UEFA o bé conformar-se d'acabar la Lliga en una zona tranquil·la. Els jugadors de l'Espanyol se'n van anar ahir cap a Santander. Allà també hi és Marc Negre. Bona tarda.
Hola, bona tarda. L'Espanyol juga a les 5 al camp del Racing, un rival directe. Els dos equips estan empatats a punts 36 i volen arribar com més aviat millor als 42 que podrien garantir la permanència. Hi ha però una diferència notable entre els dos equips. Mentre l'Espanyol ha fet un viatge llarg aquesta setmana a Israel i dijous va jugar partit de la UEFA, el Racing s'ha pogut centrar exclusivament en el partit d'avui. Tot i això, el defensa de l'Espanyol, Dani Jarque, diu que el cansament no pot servir d'excusa.
No és excusa para nada, sabemos que... Que iba a ser así y yo creo que estamos preparados para el partido del domingo y estamos bien para sacar un buen resultado.
Ernesto Valverde, el tècnic blanquiblau, té 4 baixes al mig del camp. Costa està lesionat, Moisés Hurtado i Rufetes perdran el partit per sanció i Jonatas encara continua al seu país, al Brasil. Per això avui donarà la titularitat a Ito. Feia 10 mesos que el migcampista extremeny no era titular a la Lliga i aquesta temporada en la competició domèstica només ha jugat 25 minuts. Kameni jugarà a la porteria, en defensa Chica, David García, Torrejón i Jarque, el doble pivot Ito i De La Peña, Coro a la banda dreta, Riera a l'esquerra i Luis García i Tamudo en principi com a homes més avançats. El Racing de Santander no té baixes. Sens dubte, però, la parella Zizic-Munitis és la seva principal arma ofensiva. Jarque els vigilarà de prop.
Está muy bien, Munitis la pone muy bien y sigue siempre que tienen problemas atrás, si pegan pelotazo a la paja, hace que el equipo juegue y la verdad es complicado. Y a balón parado también es un equipo que hace mucho daño debido a la altura de él. Pero lo que hay, lo que tenemos que intentar es que no lleguen esos balones a Zizic, ¿no?
L'Espanyol ha encadenat una ratxa de 7 partits sense perdre entre la Lliga i la UEFA. A més, en tota la temporada només ha perdut 3 partits a camp contrari. El Racing ha guanyat els últims 5 partits que ha jugat com a local. Per tant, aquesta tarda, duels a rivals directes a la classificació i també duel de ratxes. El partit a les 5. S'espera una bona entrada al camp d'esports del Sardinero.
A l'Espanyol, les coses no li acaben d'anar del tot bé a Montjuïc, però jugar fora s'ha convertit en una bona manera de caçar punts, i aquest diumenge ens esperen 3 punts a Santander. Futbol a Catalunya Ràdio. Avui diumenge a les 5 de la tarda, l'Espanyol viatja a Santander a la recerca de 3 punts que l'acostin més encara a Europa. Espanyol Racing. Seguiu la transmissió de Futbol a Catalunya Ràdio a partir de 4:45 des del Sardinero amb David Clopés i Marc Negre. I seguiment simultani del partit que enfrontarà el Nàstic amb el Sevilla. Un mal moment per enfrontar-se al líder, però la victòria no és una opció, és una obligació. Nàstic-Sevilla des del nou estadi de Tarragona. Amb Ricard Boigues.
Futbol a Catalunya Ràdio és una exclusiva de Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona. La Caixa dona suport a l'esport. A Catalunya Ràdio, tot gira a migdia.
Dels partits d'aquesta tarda ja hem destacat el Nàstic-Sevilla, molt important per les aspiracions dels tarragonins de continuar lluitant per mantenir la categoria i que també té incidència a la zona alta de la classificació. L'equip andalús, recordem-ho, líder de primera, 50 punts, els mateixos que té el Barça, 4 més que el València i 5 més que el Madrid. Una ensopegada del Sevilla a Tarragona, per tant, no només aniria bé el Barça, sinó també el València, que tindria l'oportunitat d'acostar-se als primers de la classificació. Avui juga l'últim partit de la jornada. Martí Trilla, bona tarda.
Bona tarda, Montse. El València, tercer a 4 punts del Barça, i el Sevilla jugarà al camp de l'Osasuna a les 9 del vespre i ja sabrà tots els resultats de la jornada. L'equip navarrès ha perdut els 3 últims partits de lliga, mentre que l'equip valencià fa 3 setmanes que no guanya fora de casa. Mentre que a les primeres posicions hi ha lluita pel títol i per entrar a la competició europea a la cua, la Reial Societat rep el Mallorca. L'entrenador de l'equip de Sant Sebastià, Miguel Ángel Otina, tot i els 12 punts que el separen del seu equip a de la salvació, té esperances de no baixar.
Yo creo que tenemos posibilidades, todo pasa por empezar a ganar, pero tenemos posibilidades y todavía vamos a tener margen. El equipo considero que está en situación de ganar, que está bien, que está haciendo las cosas bien en muchos aspectos y si empezamos a ganar el domingo todavía se va a abrir las esperanzas.
L'altre equip bas de primera divisió, l'Atlètic Club, visita el Celta, que és 17è a un punt del descens. És a dir, tots dos equips necessiten guanyar. L'equip bas té la baixa de José Echevarría, mentre que els gallecs tenen el dubte d'Àngel, que té problemes físics. Pel defensa de l'Atlètic Club, Javi Martínez, del partit d'avui és una de les 13 finals que tenen fins que s'acabi la temporada.
La setmana passada crec que ja s'hablava pues, de 14 finals, la primera pues, la perdimos, ara tenim altres 13 per ir a por ellas, i bueno, jo crec que se le podría poner muchos adjetivos al partido, pero bueno, el que más lo califica yo creo que es el de final.
Amb menys problemes i preocupacions jugaran el Getafe i el Recreativo, situats en la zona tranquil·la de la classificació. El tècnic de l'equip madrileny, Bernd Schuster, fa aquesta anàlisi de l'equip andalús.
Es un equipo que quizá nos viene un poco mejor porque también es un conjunto que juega, que intenta a través del fútbol de jugar, de combinaciones, hacer sus partidos, que eso por un lado nos viene bien, por otro lado hay que cuidar este equipo que ha ganado muchos partidos, fuera de casa también tiene las cosas muy claras y por lo tanto va a ser todo un partido difícil.
A la set, el Calderón, l'Atlètic de Madrid, que és 6è i en zona de la UEFA, rep el Deportivo. Después de los últimos resultados, Javier Aguirre ha decidido hacer cambios.
Hay cambios en la defensa. Vuelve Antonio a su sitio natural, regresa Valera después de un rato de no hacerlo y debuta Heller. Creo que el equipo necesita algo, llevamos 3 partidos sin ganar y necesitamos darle un poquito la vuelta e intentar conseguir una victoria que nos permitiría seguir en esta idea que tenemos de ir a Europa.
L'altre equip en la zona UEFA, el Saragossa, visita el Betis, que finalment pot jugar al Ruiz de l'Opera per decisió del Comitè Espanyol de Disciplina Esportiva. L'equip aragonès podrà jugar el golejador Diego Milito, refet de la lesió, però no hi serà Carlos Diogo per sanció. Pel que fa a l'equip andalús, té la baixa de Fernando, que està lesionat.
I completem aquest repàs dels partits de futbol d'aquesta tarda amb els més destacats de les lligues europees. Ho fem, com sempre, amb l'Isaac Vilalta. Isaac, bona tarda.
Hola, bona tarda. Amb quatre grans partits per avui. A les 3 d'aquí poca estona, Itàlia, Inter, Milan. Torna Ronaldo, Giuseppe Meazza, l'afició de l'Inter, que no li perdona haver fitxat pel gran rival. Ha repartit 30.000 xiulets per rebre el brasiler. Derbi d'escafeinar, però, perquè entre tots dos equips, l'Inter, que és líder, i el Milan, que és sisè, hi ha 30 punts de diferència. Adriano, Cambiasso, Vieira i Maicon són baixa per l'Inter, a la memòria dels interistes, però a banda de la classificació, evidentment, el record de la primera volta amb victòria de l'Inter al camp del Milan per 3-4. Per cert, veurem si juga Dida, el porter brasiler que ha renovat amb el Milan fins al 2010. En joc, Escòcia, Celtic, Rangers, és l'Old Firm, de moment guanya l'equip visitant, Celtic 0, Rangers 1. El Celtic ja és pràcticament campió de Lliga, li treu 19 punts als Rangers quan falten 8 jornades perquè s'acabi la Lliga. A Alemanya, a les 5, Bayern, Werder Bremen, és potser l'únic dels grans partits d'avui amb interès a la classificació. Si guanya el Bayern, haurà superat la crisi i entrarà a la zona Champions a 4 punts del líder. Si guanya el Bremen, es situarà només un punt del líder del Schalke i també haurà superat la seva particular minicrisi de resultat. L'última de les grans cites d'avui, a les 9, a França, Olympique de Lyon, Olympique de Marsella, dos dels rivals d'aquests últims anys. També és un partit descafeinat, primer contra vuitè, 28 punts de diferència entre els dos, i això que l'Olympique de Marsella aquesta temporada va eliminar l'Olympique de Lyon a la Copa. De la resta, destaquem els quarts de final de la Cup anglesa. En aquests moments, en joc, Chelsea 1, Tottenham 3. Amb aquest marcador, Chelsea quedaria eliminat de la Cup. Més tard, a la tarda, es juguen els partits entre el Blackburn i el Manchester City i el Plymouth Watford. I acabem amb un marcador de l'Argentina amb menys rivalitat històrica. Aquesta passada matinada, Estudiantes 1, Boca 3, amb hat-trick de Martín Palermo, un jugador que precisament ha nascut a la ciutat d'on juga l'Estudiantes.
Ens acostem a les 3 de la tarda, ara falten 9 minuts. A la Copa d'Handbol, les úniques sorpreses van passar als quarts de final. Ahir es van complir les previsions i els dos favorits a les semifinals, el Barça Sifec i la de Mar de Lleó, van guanyar i aquesta tarda s'enfrontaran a la final. Anem al TEA, Josep Vila, bona tarda.
Hola, bona tarda.
La d'Handbol és la tercera secció professional del Barcelona que pot aconseguir la Copa després del bàsquet i l'hoquei patins. És un títol que l'equip blaugrana afronta amb més urgències que en temporades anteriors, quan era un més dels que podia sumar.
Doncs avui toca guanyar. Aquesta és l'única consigna del Barça d'Handbol, guanyar avui el que seria la 12a Copa del Rei, que només comportaria aspectes positius. D'una banda, seria l'únic títol important de la temporada. També seria demostrar que l'equip no és tan dolent, com molts han dit, sinó que són els altres rivals els que s'han reforçat més. I pel tècnic Xesco Espar, qüestionat durant bona part de la temporada, seria encara una victòria més especial, perquè guanyaria el títol a l'home que d'aquí unes setmanes podria estar a la banqueta del Palau Blaugrana, Manolo Cadenas. Tot i això, Xesco Espar no vol crear polèmica.
Tenim un precedent molt recent on hi va haver daltabaixos en el marcador, anàvem perdent de 6, ens vam posar guanyant de 4 o 5 i al final vam acabar guanyant. Crec que buscar aspectes extraesportius en aquest partit seria un suïcidi. Anem a concentrar-nos exclusivament en el pla de partit i a treballar-lo al màxim.
També, a més, seria la tripleta per Xesco Espar, que en la primera temporada va guanyar la Champions, l'any passat va guanyar la Lliga i aquest tercer any guanyaria la Copa. Però tot això són pures especulacions, perquè al davant tindrà un equip que no té res a perdre i que només ha guanyat una Copa, però a la banqueta també voldrà demostrar que si va al Palau és per alguna cosa. També serà un partit especial per Juanín, l'exjugador de la Mar de Lleó i que ara triomfa al Futbol Club Barcelona, un Juanín que no va sortir gaire bé amb la seva relació amb Manolo Cadenas.
La de Mar ha sido mi equipo durante muchísimos años, pero está claro a quién defiendo yo. Yo eso lo tengo muy claro. Un partido especial, un partido duro, difícil, porque la de Mar está muy bien, está con hambre de títulos, igual que estamos nosotros, pero bueno, por supuesto, yo ya se olvida todo eso, ¿no?
Per tant, avui duel especial Barça de Mar a les 5 de la tarda en els enfrontaments d'aquesta temporada entre els dos equips. Una victòria per cadascun. De 4 va guanyar la de Mar a Lleó i de 3 va perdre fa no gaires dies la de Mar al Palau Blaugrana.
Fa uns minuts us hem explicat la victòria de la penya del DKB Joventut per 79-67 davant del Tau aquest migdia a la jornada de l'ACB. El Barça, recordem, va guanyar ahir per 95-85 a la pista del Caja San Fernando i també juga avui la Casbayo Girona. Ho farà aquesta tarda, rebre a casa l'Estudiantes en un partit que es podria repetir d'aquí a poc a la Final Four de la Copa FIBA si els gironins s'hi classifiquen. La Casbayo espera recuperar avui la bona ratxa de victòries a casa a l'ACB.
Els dos equips han jugat els dos partits aquesta setmana a la Copa de la FIBA. Els madrilenys es van classificar a Moscou per la Final Four, mentre que els gironins han de guanyar dimecres que ve a Fontejau al Panionios grec per fer-ho. És a dir, per tots els equips, aquest diumenge és el final d'una setmana típica. Ho explica el segon entrenador de l'equip gironí, Borja Comenja.
És un partit que ens ve amb una setmana típica, perquè vam jugar diumenge, hem jugat dos partits entre setmana, i tornem a jugar diumenge, però bueno, és un partit que juguem a casa contra un equip que ara està en una molt bona dinàmica i ve directament des de Rússia, amb la qual també és una setmana típica per ells. Nosaltres haurem de fer un partit perfecte, sobretot millorar el tema dels errors no forçats, millorar amb el tema del rebot, perquè el que faci menys errades i el que aconsegueixi més segones excepcions serà probablement que es porti la clau del partit.
El partit comença a les 7 al pavelló de Fontejau.
Els resultats de diumenge al matí.
5 minuts i seran les 3 de la tarda, és l'hora al Tot Gira Migdia de fer el repàs habitual de la resta de resultats dels partits jugats aquest matí. I comencem, Isaac, amb el partit de la Lliga BBVA, la de segona, jugat aquest migdia.
Victòria visitant Múrcia 0, Albacete 1.
A segona B, avui s'han jugat dos partits del grup tercer.
Gramenet 1, Llevant B 2 i Barça B 1, Aldenc 1.
Del grup català de tercera s'han jugat tres partits de la jornada 28.
Castelldefels 3, Blanes 2, Rapitenca 0, Reus 0 i Gavà 0, Sant Boià 1.
Quatre resultats més, els d'aquest migdia, primera catalana.
Poble Sec 0, Poble de Mafumet 1, Europa B 0, Caçà 1, Badalona B 0, Manlleu 0 i Vilassar de Mar 2, Granollers 0.
Acabem els resultats de futbol amb els dels dos equips catalans que disputen la Superliga Femenina.
Espanyol 7, Transportes Alcaine 0 i encara en joc el partit entre el Rayo Vallecano i el Barça.
A l'ACB, a més del DKB Tau amb victòria de la penya, aquest migdia s'han disputat força partits de la jornada 24.
Lagunaro Bilbao 71, Valladolid 64, Unicaja de Màlaga 96, Granada 73, Fuenlabrada 98, Múrcia 80 i Menorca 100, Pamesa 89.
Un partit en presència catalana a la Lliga LEP.
En victòria catalana, l'Hospitalet 95, Lleó 86.
Fem atenció ara als resultats de l'onzena jornada de la Lliga Masculina d'Hoquei Herba.
Barrocas d'Ourense 0, Agara 2, Terrassa 1, Polo 2, Ono Atlètic Terrassa 6, Club de Campo 2 i Barça 4, Sant Sebastià 0.
I per acabar, els dels equips catalans, en aquest cas de la Lliga Femenina d'aquest esport.
Atlètic Terrassa 6, Sant Pablo Valdeluz 1, Júnior 1, Taburiente 0 i Polo 2, Terrassa 0.
El Mundial de Motociclisme ja està en dansa i es van disputar les primeres curses de la temporada abans del que ha estat habitual en els últims anys. Va ser el circuit de Losail, a Qatar, i pràcticament amb el protagonisme dels mateixos pilots de la temporada passada. El MotoGP, però, Dani Pedrosa i Valentino Rossi van confirmar que lluitaran pel títol, però la cursa d'ahir se la va endur el pilot més jove de la categoria, l'australià Casey Stoner. A punt de tornar de Qatar, el resum del primer Gran Premi al Fal de Mia Aguilar. Bona tarda.
Bona tarda. Ja tenim els tres primers líders del Mundial. El més inesperat és Casey Stoner, guanyador ahir a Qatar per davant de Rossi i Pedrosa.
La posta a punt era boníssima, no han calgut gaires canvis. Tot just hem hagut d'escollir el pneumàtic per la cursa. He pogut rodar en un ritme molt consistent, no ha calgut anar al límit, sempre he tingut un marge. No puc dir gaire més. La Ducati va perfecta. Un parell d'inconvenients que han sorgit aquest cap de setmana els hem resolt perfectament. Els pneumàtics han rendit al màxim del principi al final. Estic molt content de com han anat les coses.
I'm very happy with the way things are going for me.
El campió Hayden entrena avui al Losail, ahir va ser vuitè. A 250 el campió Lorenzo va guanyar sortint des de la pole. El mallorquí va superar De Angelis i Barberà.
Todo el mundo tiene, tenemos claro que este año será complicado para unos, tanto para unos como para mí. Bueno, eso me hará mejor piloto, ¿no? Me hará esforzarme todavía más, sacar incluso más que el año pasado lo mejor de mí mismo y bueno, si bien yo quiero ganar todas las carreras y escaparme y sacarle a todos medio circuito, no va a ser posible.
I a 125 el valencià Faubel defensarà a Jerez el seu lideratge. Ahir va guanyar de 73 mil·lèsimes al seu company del Maxi.
L'any passat vaig acabar guanyant i aquest any he començat guanyant també, però també superbé, no? Estic supercontent, la moto ha funcionat molt bé, he fet un ritme excepcional, l'únic que he pogut seguir-me ha sigut Gabor, els darrere s'han quedat molt lluny i bueno, jo penso que ha sigut una gran carrera.
El Mundial ha començat abans del que ha estat costum les darreres temporades. D'aquí a 15 dies, cita al circuit de Jerez.
A la Copa Sers d'Hoquei Patins, a la final ahir Candelària 1, Vilanova l'Ullblau 1. Per tant, Xavi Soler, aquesta final es decidirà diumenge que ve a Vilanova.
I és la segona final consecutiva de la segona competició europea que juga el Vilanova, i igual que l'any passat,
també té la tornada a casa. L'afronta, però, amb un resultat millor que ara fa un any contra el Barça. Els vilanovins tornen de les Açores amb un empat a un. El Candelaria, un dels equips de la zona mitjana de la Lliga Portuguesa, va marcar primer el partit, però David Ros va poder igualar un partit que, en general, van dominar més que no pas els portuguesos. El jugador del Vilanova Ullblau, Jordi de l'Amor, admet que diumenge que ve el paper de favorits els tenen ells.
Ells també, diguem-ne, que no tenen res a perdre, van allà i ara sí que realment els favorits som nosaltres i esperem, pues, que la pressió i totes aquestes coses que passen quan realment s'ha de guanyar, pues, se'ns posi de cara i puguem resoldre i puguem fer una gran festa a Vilanova, no? Pues amb tot el públic i tota la gent de Vilanova que estiga molt a hockey.
El Vilanova Candelària jugarà diumenge que ve al pavelló del Garraf a partir de les 5 de la tarda.
I afegirem també que Rosa Morató ha guanyat el campionat d'Espanya de cross, que s'ha disputat a Càceres en una cursa en què la també catalana Judit Pla ha estat segona, Marta Domínguez, que defensava el títol, ha acabat en la tercera posició. La cursa masculina, victòria per quart any consecutiu de Juan Carlos de la Osa. Amb aquest punt d'atletisme acabem el Tot Gira Migdia. Gràcies, bona tarda.